Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
Eren les paraules de Pedro Sánchez en el discurs d'obertura de la Cimera Mundial del Clima que ha arrencat aquest matí a Madrid amb un crit d'emergència de Nacions Unides per salvar el planeta. Montse Manent.
Durant 10 dies, representants de més de 200 països participaran en aquesta convocatòria promoguda per les Nacions Unides. Des de l'Observatori de l'Ebre s'han engegat projectes per intentar minimitzar els greus efectes del canvi climàtic.
Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández.
Remarquen que en els propers anys l'única opció és adaptar-se a les conseqüències de l'efecte hivernacle amb projectes i accions que s'ajusten a la situació que ens enfrontem. Pere Quintana és l'investigador de l'Observatori de l'Ebre.
De fet, ni que ara de parar de màgia féssim així, paréssim d'emetre gasos d'efecte hivernacle, el sistema té inèrcia i, per tant, ja tenim compromès un cert nivell d'augment de temperatures a nivell global, que això ja no ens ho traiem de damunt.
Un home mata la seva dona al Prat de Llobregat. És la novena víctima per violència masclista de l'any.
L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la localitat i ha estat detingut com a autor d'aquest crim masclista.
Detingut a Martorell, un home que tenia un dipòsit d'armes de guerra i munició a casa seva.
Comprava peces per internet per convertir armes legals en il·legals modificant-les. Li han intervingut 8 armes curtes i 8 de llargues, a més de substàncies deflagradores.
Ràdio Martorell, Irene Jurado.
En el registre al domicili de l'arrestat, la policia ha trobat 8 armes curtes i 8 de llargues, entre elles un fusell d'assalt automàtic, diversos dispositius silenciadors, visors telescòpics, així com peces conversores capaces de transformar armes semiautomàtiques en automàtiques. A més, el detingut posseïa a casa seva un taller il·legal per modificar, transformar i convertir armes legals en il·legals.
En clau política, Esquerra no té pressa per assolir una entesa ràpida amb el PSOE que permeti la investidura de Pedro Sánchez abans de Nadal.
És el missatge del coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, mentre que per la part socialista el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat confiat en tancar un govern progressista.
Per nosaltres el calendari no és una limitació, el temps no és una limitació, nosaltres treballarem per, si és possible, un acord, que aquest sigui un bon acord, un acord sòlid.
Hi ha una majoria també pel diàleg i nosaltres esperem que el més aviat possible això pugui desembocar en una investidura de l'única possibilitat que hi ha, l'única alternativa fruit d'aquestes eleccions que vam tenir de novembre per segona vegada aquest any.
Enguany, la Marató de TV3 dedicada a les malalties minoritàries s'estén per tot el territori i no tindrà només un plató a Barcelona.
La capital de l'Urgell, Tàrrega, acollirà un d'aquests platós territorials el pròxim 15 de desembre.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Festa al carrer, cultura, arts escèniques i associacionisme són l'eix de la proposta de la Marató 2019 que es farà des del Teatre Ateneu de Tàrrega de la mà de Mònica Terribas i Núria Soler. La Tàrrega, Olot i Reus com a centres neuràlgics del programa ve derivada de la implicació any rere any de moltes entitats que hi celebren activitats per recaptar fons en benefici d'aquest projecte.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dilluns, la jornada vindrà dominada per un ambient en general poc ennuvolat, amb unes temperatures que en general són una miqueta més baixes que no pas ahir. De fet, les màximes avui no han anat més enllà dels 17-16 graus aproximadament, sobretot a les zones del litoral i prelitoral, i en canvi força més baixes cap a punts de l'interior i del Prepirineu, on aquí el termòmetre no ha anat més enllà d'entre els 10 i 13-14 graus a tot estirar. De cara als propers dies, doncs, s'acosten canvis importants. A partir de demà al matí ja hi haurà un augment de la nuvolositat, però serà sobretot a partir de la tarda quan les nuvolositats núvols es facin més evidents, sobretot a les zones del litoral i prelitoral, i és conseqüència de l'apropament d'una pertorbació que pujarà des de la Mediterrània i a partir de la tarda vespre ens impulsarà vent de llevant. Una llevantada que sembla que tindrà una continuïtat de 24 hores i serà sobretot la jornada de dimecres quan esperem precipitacions abundants a molts punts del litoral i prelitoral i en especial a l'interior de les comarques de Girona, on aquí no descartem que en aquest període de 36-24 hores es puguin acumular 100 litres per metre quadrat. Però el més destacat serà el temporal marítim, un temporal molt notable que a partir de demà a la tarda i sobretot la jornada de dimecres podran arribar onades de fins a 6 metres d'altura, sobretot a la Costa Brava, però també a d'altres punts del litoral. Una situació doncs, de llevant que comportarà onades, insistim, molt importants i que anirem concretant, sobretot en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació complicada a aquesta hora punta de la tarda, amb complicacions sobretot a vies properes a Barcelona. Destaquem ja cues a la C58, amb un Montcada i Reixac en direcció a la capital catalana i també a Terrassa per anar cap a Manresa. Aturades també a la C17, on un accident ja a l'entrada a Barcelona provoca el tall d'un carril en direcció a l'Avinguda Meridiana i també veiem per càmeres cues de 2 quilòmetres a Parets en els dos sentits de la marxa. També veiem retencions a l'autopista P7, a Barberà del Vallès en direcció a Girona, també al Papiol per anar cap a Martorell, cues també alguns accessos sud com l'autovia A2, el tram de Sant Joan d'Espí de sortida en direcció a Lleida i a Sant Joan d'Espí també, però per enllaçar amb la C245. Trobareu també lentitud a la B23, a Esplugues de Llobregat, per accedir cap a l'Avinguda Diagonal i al tram del Papiol, en direcció Martorell, i també compta amb la C32, aquí hi ha trànsit lent, tant a Sant Boi de Llobregat en els dos sentits, com a Esplugues per enllaçar en sentit nord amb el nus de la Trinitat. Les rondes també força plenes, les dues vies, sobretot en direcció Trinitat, i a la B20, al tram de la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet, hi ha aturades d'un quilòmetre d'entrada cap al nus de la Trinitat. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa aquesta cimera mundial del clima que ha arrencat aquest matí a Madrid amb un crit d'emergència de Nacions Unides per salvar el planeta i amb la petició de Pedro Sánchez a Europa perquè lideri la lluita contra el canvi climàtic.
Durant 10 dies, representants de més de 200 països participaran en aquesta convocatòria promoguda per les Nacions Unides. L'objectiu, ser més ambiciosos a l'hora d'aplicar acords. De fet, aquesta cimera està plantejada com un compte enrere urgent. La cita havia de celebrar-se a Xile, però finalment problemes de seguretat l'han traslladat fins a la capital espanyola. En el discurs inaugural, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat coratge i assolir en aquesta cimera 25 compromisos reals i acció.
Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea. Y el aumento o el momento de la respuesta es ahora. Debemos llegar a la cumbre de Glasgow en 2020 con contribuciones nacionales mucho más ambiciosas y esas estrategias a largo plazo tienen que conducir a la descarbonización ordenada, justa y eficiente.
Sánchez també ha destacat el paper que ha de tenir Europa en aquesta lluita contra el canvi climàtic i que el vell continent va ser qui va liderar la revolució industrial i el capitalisme fòssil. Per tant, ara té la responsabilitat de liderar la descarbonització.
Les conseqüències més directes es deixen sentir a tot el món i també a Catalunya. A casa nostra, la temperatura màxima ja és gairebé 2 graus més elevada que a mitjans del segle passat. També hi ha més dies de calor a comarques com, per exemple, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Vallès Oriental, al capdamunt del rànquing. Sobre tot plegat, n'hem parlat al Notícies en Xarxa Migdia amb l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
En declaracions a la xarxa, Salvador Samitier, cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ha dit que cal que els estats siguin més ambiciosos i vagin més enllà dels compromisos actuals. Segons Samitier, més enllà dels canvis tecnològics necessaris per frenar l'efecte hivernacle, cal un canvi cultural.
Sobretot és un canvi en molts dels valors que han estat i estan en tot el nostre sistema econòmic. Per això també es parla molt de justícia climàtica, de redistribució, de fer un altre plantejament en quant als valors, el que vol dir el creixement, què vol dir doncs sempre parlar del PIB com a indicador fonamental de la millora econòmica, quan probablement ens estem deixant altres coses pel camí, no?
S'emitia alertat que la conca mediterrània és una de les zones més afectades pel canvi climàtic. La temperatura hi ha augmentat 1,5 graus des de l'època preindustrial. L'expert climàtic ha lamentat l'absència dels Estats Units de la cimera i la seva política contrària a la lluita global per mitigar el canvi climàtic.
Ho dèiem fa uns instants, en els darrers 70 anys la temperatura a casa nostra ha pujat fins a 2 graus. És una de les principals evidències d'aquest escalfament global. Totes les dades queden recollides en el següent reportatge de Diana Bermejo i Carina Bebé.
Catalunya no està exempta de l'escalfament global que provoca el canvi climàtic. La temperatura ara és 1,6 graus més elevada que el 1950. La màxima és 2 graus més alta que a mitjans del segle XX i la mínima és poc més d'un grau superior. Des de llavors, la temperatura mitjana més elevada s'ha superat fins a 10 vegades. Així doncs, el 2015 va ser l'any més càlid dels últims 70 anys i l'any passat el 7è d'aquest rànquing. També hi ha més dies de calor que a mitjans del segle passat. Lidera aquest rànquing el Baix Camp, amb un mes i mig més que el 1950. El segueix el Baix Ebre amb 49 dies i el Vallès Oriental amb 47. L'escalfament també s'observa en les zones més fredes, que registren més dies de calor, des dels 11 dies de la Vall d'Aran fins als 30 del Pallars Jussà. Per estacions, l'estiu és l'època de l'any en què més ha augmentat la temperatura. Ara és 2,5 graus més alta que fa 70 anys. És més, l'any passat es van batre dos rècords absoluts de temperatura mensual. L'octubre de 2014 i el juliol de 2015 són els mesos més càlids des del 1950.
Una de les zones amb més perill a causa de l'escalfament global és el Delta de l'Ebre. Des de l'Observatori de l'Ebre alerten que s'ha de treballar per adaptar-se a aquesta situació, ja que no és reversible. Des d'aquest organisme centenari han engegat projectes com l'Observatori de la Sequera per tal d'investigar quines són les necessitats hídriques d'alguns cultius de la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández.
Els investigadors de l'Observatori de l'Ebre asseguren que les conseqüències del canvi climàtic són irreversibles. De fet, ha provocat canvis d'estacionalitat amb estius més llargs, càlids i secs que afecten a la vegetació i els cultius. Remarquen que en els propers anys l'única opció és adaptar-se a les conseqüències de l'efecte hivernacle amb projectes i accions que s'ajusten a la situació que ens enfrontem. Pere Quintana és l'investigador de l'Observatori de l'Ebre.
El canvi climàtic és aquí i, de fet, ni que ara de parar de màgia, féssim així, paréssim d'emetre gasos d'efecte hivernacle, el sistema té inèrcia i, per tant, ja tenim compromès un cert nivell d'augment de temperatures a nivell global, que això ja no ens ho traiem de damunt. Per tant, és per això que els projectes com Clinomics es dediquen a adaptació, perquè és veritat, hem de mitigar, que és a dir, intentar disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però també ens hem d'adaptar perquè el canvi climàtic ja ens el mengem, és aquí.
L'augment de les temperatures és constant des de fa dècades i també irreversible. A més, segons els registres de l'Observatori, les altes temperatures i la davallada de les precipitacions ha provocat que en els darrers 5 anys es registri la segona sequera més intensa des dels anys 20.
I encara un darrer apunt en clau mediambiental. S'acaba de saber, Urbanisme impedeix la construcció de més de 15.000 habitatges al litoral de la Costa Brava.
La Comissió d'Urbanisme de Girona, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat inicialment el nou pla director que fixa quines urbanitzacions no poden tirar endavant, quines cal modificar o, finalment, quines es permeten. El pla ha revisat un total de 202 sectors, dels quals 91 es prohibeix construir i el govern obliga a revisar els projectes en 50 sectors més. Entre les urbanitzacions més polèmiques que el pla esborra definitivament hi ha les d'Aigua Freda a Begur, a la Morera de Mar o la del Cap Ras a Llançà. Urbanisme resol que no es poden desclassificar, però sí reordenar les urbanitzacions de Saguarda de Cadaqués o Aigua Xalida de Palafrugell, que s'hauran d'adaptar a les noves directrius.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En clau política, Esquerra no té pressa per assolir una entesa ràpida amb el PSOE que permeti la investidura de Pedro Sánchez abans de Nadal, com pretén l'equip del president espanyol en funcions.
És el missatge que el coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, i el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, han transmès aquest dilluns després de la reunió que ha tingut lloc a Madrid amb els grups parlamentaris al Congrés i al Senat.
Sempre creiem que és millor un bon acord que un acord ràpid. I, per tant, per nosaltres el calendari no és una limitació, el temps no és una limitació. Nosaltres treballarem per, si és possible, un acord, que aquest sigui un bon acord, un acord sòlid
i per tant, per nosaltres, en aquest sentit, les presses que puguin haver-hi doncs no són les nostres presses.
Per la part socialista, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, que està present a les negociacions amb Esquerra Republicana, s'ha mostrat confiat en tancar un govern progressista.
Hi ha una majoria també pel diàleg i nosaltres esperem que el més aviat possible això pugui desembocar en una investidura de l'única possibilitat que hi ha, l'única alternativa, fruit d'aquestes eleccions que vam tenir de novembre per segona vegada aquest any, la figura de Pedro Sánchez, el secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol i president del govern en funcions.
Doncs precisament aquesta tarda el president en funcions, Pedro Sánchez, ha assegurat que no hi haurà una tercera convocatòria electoral. D'aquesta manera, Sánchez trencava un silenci de dies mentre es mantenen les negociacions.
A tot això, demà, que es constituirà el nou congrés amb la presidència de Meritxell Batet, també es produiran reunions per separat del PSOE amb Esquerra i amb Junts per Catalunya.
Mentrestant, els comuns augmenten la pressió sobre Esquerra perquè doni suport a la investidura de Pedro Sánchez.
En una entrevista a RAC1, la cap de files al Parlament, Jéssica Albiach, ha emplaçat Esquerra a decidir si està per la línia de Joan Tardà o per la línia del bloqueig. Albiach ha demanat als republicans que prioritzin els interessos dels catalans per sobre dels partidistes.
I Ciutadans continua amb la seva ofensiva judicial. Avui ha registrat a la Fiscalia Superior de Catalunya una denúncia contra el president del Parlament, Roger Torrent.
És per haver permès el debat i votació de la resolució pactada conjuntament entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, que el Tribunal Constitucional va anul·lar parcialment i que els partits independentistes van modificar a través d'esmenes. El text que es va debatre i votar finalment al ple, que pretenia ser la resposta de les tres formacions a la sentència del judici del procés.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Una dona de 36 anys ha estat trobada morta a casa seva al Prat de Llobregat aquest dilluns al matí. La seva parella, un home de 44 anys, s'ha entregat més tard a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la localitat i ha estat detingut com a autor d'aquest crim masclista. Es tracta de la novena víctima per violència masclista aquest any a Catalunya. Els veïns del Prat s'han concentrat per homenatjar la víctima. Anem, doncs, fins allà, fins al Prat, on hi tenim el nostre company del Prat Ràdio, Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, en aquests moments s'està duent la darrera part d'aquest acte de concentració, la colla castellera del Prat, que farà un pilar de dol, que tots just comencen a preparar ara mateix i que és el punt culminant d'una manifestació que ha començat a les 7 en punt, amb un minut de silenci, i després amb la lectura del manifest al Prat antimasclista, al qual ja s'han adherit fins a 200 persones i una setantena d'entitats de la ciutat, una plaça de la vila que està plena de gom a gom, amb un clar rebuig en contra d'aquest nou cas de violència masclista en l'UB a Catalunya, i doncs que ha succeït, com bé deies, aquest mateix matí, que descobria doncs la policia local que trobava el cos d'aquesta dona. Un manifest, per cert, en el qual doncs es reivindica que es facin efectives totes les polítiques i que tot és de recursos, especialment aquelles polítiques que volen precisament erradicar aquesta violència masclista. Ara mateix doncs comença aquest pilar de dol per part de la colla castellera del Prat, amb el qual es posarà punt i final aquesta doncs aquesta concentració en rebuig a l'atac masclista. Recordem que l'Ajuntament de l'Era, d'altra banda, ha decretat 3 dies de dol.
Gràcies, Lluís Rodríguez, des del Prat Ràdio. Renfe demanarà una reunió extraordinària amb els Mossos d'Esquadra per avaluar quines noves mesures de seguretat es poden aplicar en certes zones d'oci del Maresme, on hi ha discoteques i els joves utilitzen el tren com a mitjà de transport durant la nit i matinada.
L'operadora vol analitzar el que va passar diumenge a l'estació de Pineda de Mar. 3 vigilants de seguretat de Renfe van resultar ferits quan van intervenir en una baralla entre joves poc abans de les 7 del matí. 2 grups de persones que tornaven es van enfrontar i els vigilants van ser agredits quan intentaven separar-los. Els Mossos van detenir 2 joves, un de 19 i l'altre menor d'edat, pels delictes de lesions, amenaces i danys. Dilluns, un dels joves va quedar en llibertat provisional i l'altre, menor d'edat, ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha assegurat que les administracions estan reforçant la vigilància per evitar aquests casos de violència.
Mentre veiem que hi ha episodis d'aquests d'una certa violència i que hi ha vigilants afectats, doncs vol dir que no podem baixar la guàrdia i que hem de mantenir una agenda de reforçar la vigilància i la seguretat. I dic les dues coses perquè de vegades les càmeres de vigilància ens són molt útils inclús per identificar les persones que s'impliquen en aquestes situacions no desitjades i també doncs, els reforços de vigilància que tot sovint s'han fet doncs, per tal d'intentar evitar que hi hagi mals majors.
Fa temps que els vigilants de seguretat denuncien que se senten desprotegits treballant als trens i a les estacions de Rodalies.
I encara en clau de successos, la Policia Nacional ha detingut a Martorell un home que tenia un dipòsit d'armes de guerra i munició a casa seva. Se'l va detectar via Europol perquè comprava peces per internet per convertir armes legals en il·legals modificant-les. Li han intervingut 8 armes curtes i 8 de llargues, a més de substàncies deflagradores. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
En el registre, al domicili de l'arrestat, la policia ha trobat 8 armes curtes i 8 de llargues, entre elles un fusell d'assalt automàtic, diversos dispositius silenciadors, visors telescòpics, així com peces conversores capaces de transformar armes semiautomàtiques en automàtiques. A més, el detingut posseïa a casa seva un taller il·legal per modificar, transformar i convertir armes legals en il·legals. L'operació ha estat possible gràcies a la cooperació policial internacional després que els agents de la Policia Nacional analitzessin diferents informacions de l'Europol. La investigació ha permès detectar que el detingut, que és titular de diverses llicències d'armes, havia estat adquirint dispositius per modificar el sistema de tret, transformant les armes curtes en pistoles metralladores capaces d'efectuar trets a ràfaga. El detingut es feia amb aquestes peces a través d'internet i les introduïa al país a través d'enviaments de paqueteria postal.
Rebassem ara altres notícies destacades del dia, començant al Pallars Jussà, on l'heliport de Tremp aviat podrà oferir el servei de vols nocturns dels helicòpters del Servei d'Emergències Mèdiques. Les obres d'adequació ja estan en marxa i es preveu que estiguin enllestides d'aquí a 8 setmanes. Avui el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat aquestes obres. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. L'heliport de Tremp dona cobertura al Pallars Jussà i al Sobirà i garanteix els trasllats de pacients a l'Hospital Comarcal del Pallars i des d'aquí a centres que atenen els casos de major complexitat. Amb la incorporació dels vols nocturns i de poca visibilitat, els veïns d'aquestes dues comarques de muntanya guanyaran, assegura Gavín, en qualitat de vida i es garantirà rapidesa i competitivitat en casos d'evacuació d'un malalt. Aquest heliport opera fins ara només amb la llum solar i amb les obres ja finalitzades passarà a fer-ho durant les 24 hores del dia. Paral·lelament a l'habilitació de l'heliport per vols nocturns, es construirà també un hangar per a manteniment i garatge d'helicòpters i es milloraran aspectes de seguretat. En total, la inversió necessària superarà els 300.000 euros que han assumit entre l'Ajuntament de Tremp, el Govern de la Generalitat i l'empresa adjudicatària.
Al Segrià, la paeria de Lleida comença els treballs per retirar el nom d'alcalde Areny de la marquesina de la passarel·la dels Maristes. L'actuació té lloc després del canvi de nom d'aquesta via arran de la retirada de diversos noms franquistes del nomenclàtor de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Actualment, l'avinguda du el nom de l'escriptora Joana Raspà i tot i això, a la passarel·la encara s'hi pot llegir la inscripció A.Areny en lletres grans. Aquest dimarts, doncs, l'empresa encarregada de l'actuació iniciarà les tasques de retirada. Per fer-ho, revestirà les lletres actuals amb unes planxes d'alumini lacades del mateix color. L'empresa especialitzada a Ferraben Metal serà l'encarregada de l'actuació. Els treballs es van adjudicar el mes de juny, però s'han endarrerit perquè l'empresa ha hagut de fer tasques de manteniment a les instal·lacions on aplica aquest tipus de tècnica. Des del consistori asseguren que l'afectació als vianants serà mínima, tot i que regularà l'accés a la passarel·la per tal de garantir la seguretat a la zona.
Un any més, TV3 organitza la Marató, enguany dedicada a les malalties minoritàries, i com a novetat no hi haurà només un plató central a Barcelona, sinó que s'estendrà pel territori català. Tàrrega, a l'Urgell, acollirà un d'aquests platós territorials el pròxim 15 de desembre. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
Bona tarda. El Teatre Ateneu de Tàrrega es convertirà el diumenge 15 de desembre en un dels platós territorials de la Marató. Encapçalarà l'eix cultural i artístic del programa que enguany es dedica a les minoritàries. Tàrrega es caracteritza pel seu gran teixit associatiu i de participació en les activitats de la ciutat i cada any es volca especialment en l'organització d'actes per la Marató. Festa al carrer, cultura, arts escèniques i associacionisme són l'eix de la proposta de la Marató 2019 que es farà des del Teatre Ateneu de Tàrrega de la mà de Mònica Terri Ribes i Núria Soler. La tria de Tàrrega, Olot i Reus com a centres neuràlgics del programa ve derivada de la implicació any rere any de moltes entitats que hi celebren activitats per recaptar fons en benefici d'aquest projecte. Recordem que aquest any la Marató trepitja més territori que mai i per primera vegada a la seva història el programa surt dels platós de TV3 i Catalunya Ràdio per donar més protagonisme a la implicació i l'energia ciutadana que la fa possible des de l'any 1992.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Club Natació Sabadell s'enfrontarà a l'Horizonte de Catània a l'Eurolliga Femenina de Waterpolo.
Les de David Palma es tornaran a veure les cares amb l'equip italià que la setmana passada les van guanyar en la final de la Supercopa d'Europa. L'anada jugarà a Sabadell el 8 de febrer i la tornada a Catània el 28 de març. Les vallesanes s'han classificat pels quarts de final com a primeres de grup. El bitllet el va obtenir amb un triomf a Cal Llong contra el Budapest per 15-10. La jugadora Mati Ortiz celebra que l'equip hagi recobrat la fortalesa després de dies de dubtes.
Al final som un Sabadell dur, que havíem d'acabar d'ajuntar-nos totes i d'assolir-nos bé com a bloc, i doncs això, fer la feina ben feta, perquè al final, a part de les victòries, quan perds també hi ha molt a valorar, no? Que potser no s'estava valorant tot.
En canvi, el Mediterrani, el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la competició continental.
També en waterpolo, demà l'Atlètic Barceloneta té cita a l'Alen Champions League.
Una cita complicada, ja que rebrà la piscina dels Banys de Sant Sebastià el Botent Olympiacos, líder intractable del grup, amb 3 punts més que els barcelonins. Ja dimecres, a la mateixa competició, el Club Natació Terrassa jugarà a la piscina del Marsella.
En hoquei patins, aquesta jornada han caigut els líders.
A l'hoquei Lliga Femenina, el Manlleu va guanyar el Palau per 2-1. És la primera desfeta de la temporada de les groc i negres. El triomf de les osonenques les permet arrodonir un cap de setmana perfecte, en què també van sumar els 3 punts davant del Cuenques Mineres i presenten candidatura al títol. A l'hoquei Lliga Masculina, el Taradell va derrotar el Liceu per 4-3. És la primera derrota dels gallecs d'aquest curs, que es mantenen líders amb 3 punts de marge sobre el Barça, que demà jugarà a Reus, el partit pendent des del mes d'octubre, que es va haver d'ajornar per les goteres al pavelló del Baix Camp.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla.
A Catalunya, cada dia es moren paraules, es lamentava Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. L'endevinalla de la quincalla us proposa recuperar-les. Avui parlarem de la paciència i la perseverança.
No perdis la coratgia de la continuïtat. El sol ve surt cada dia i encara mai se n'ha cansat.
O sigui, que no cal desesperar-se. Només cal prendre paciència i perseverar una mica.
El qui no té paciència cull el fruit ans de saó. I després té mal de ventre.
La fruita verda fa que es tingui mal de ventre. Per tant, tingues paciència, no et precipitis.
Qui no es cansa de picar, fins la pedra fa espurnar.
Doncs sí, la constància ho pot tot. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Topònims. Municipi ramader per excel·lència, l'origen del topònim d'Os de Balaguer i com la majoria dels municipis de la Noguera té arrels àrabs. En la seva activitat principal trobem l'origen del nom del municipi. Ens ho explica la historiadora del Museu Comarcal de la Noguera, Carme Alós.
Sembla que podria tindre el seu origen en una arrel d'època àrab, perquè la comarca de la Noguera en aquest moment és quan se poble més densament i molts dels pobles tenen el seu origen en aquest moment. Os, segons Pere Balanyà, vindria a significar la pleta o el tancat del bestiar.
La seva situació geogràfica a la cima d'un turó que domina un congost a la riba del riu Farfanya en confirma el seu origen.
Cosa que ens lliga moltíssim també amb el topònim Farfanya, que, que és el riu que passa per allí, que també ens està dient que és bé del cim dels ramats. Per tant, ens està parlant d'una zona ramadera per excel·lència.
Es preveu que l'origen del municipi es podria remuntar a una fortificació musulmana del segle IX i posteriorment conquerida juntament amb el castell del municipi Malignum Castarium per Grau Pont II de Cabrera.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
Eren les paraules de Pedro Sánchez en el discurs d'obertura de la Cimera Mundial del Clima, que ha arrencat aquest matí a Madrid amb un crit d'emergència de Nacions Unides per salvar el planeta. Montse Manent.
Durant 10 dies, representants de més de 200 països participaran en aquesta convocatòria promoguda per les Nacions Unides. Des de l'Observatori de l'Ebre s'han engegat projectes per intentar minimitzar els greus efectes del canvi climàtic.
Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández.
Remarquen que en els propers anys l'única opció és adaptar-se a les conseqüències de l'efecte hivernacle amb projectes i accions que s'ajusten a la situació que ens enfrontem. Pere Quintana és l'investigador de l'Observatori de l'Ebre.
De fet, ni que ara de parar de màgia féssim així, paréssim d'emetre gasos d'efecte hivernacle, el sistema té inèrcia i, per tant, ja tenim compromès un cert nivell d'augment de temperatures a nivell global, que això ja no ens ho traiem de damunt.
Urbanisme impedeix la construcció de més de 15.000 habitatges al litoral de la Costa Brava.
La Comissió d'Urbanisme de Girona, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat inicialment el nou pla director, que ha revisat un total de 202 sectors, dels quals en 91 es prohibeix construir, i el govern obliga a revisar els projectes en 50 sectors més.
Un home mata la seva dona al Prat de Llobregat. És la novena víctima per violència masclista de l'any.
L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la localitat i ha estat detingut com a autor d'aquest crim masclista.
Detingut a Martorell, un home que tenia un dipòsit d'armes de guerra i munició a casa seva.
Comprava peces per internet per convertir armes legals en il·legals modificant-les. Li han intervingut 8 armes curtes i 8 de llargues, a més de substàncies deflagradores.
Ràdio Martorell, Irene Jurado.
En el registre al domicili de l'arrestat, la policia ha trobat 8 armes curtes i 8 de llargues, entre elles un fusell d'assalt automàtic, diversos dispositius silenciadors, visors telescòpics, així com peces conversores capaces de transformar armes semiautomàtiques en automàtiques. A més, el detingut posseïa a casa seva un taller il·legal per modificar, transformar i convertir armes legals en il·legals.
Esquerra no té pressa per assolir una entesa ràpida amb el PSOE que permeti la investidura de Pedro Sánchez abans de Nadal.
És el missatge del coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, mentre que per la part socialista el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat confiat en tancar un govern progressista.
Per nosaltres el calendari no és una limitació, el temps no és una limitació. Nosaltres treballarem per, si és possible, un acord, que aquest sigui un bon acord, un acord sòlid.
Hi ha una majoria també pel diàleg, i nosaltres esperem que el més aviat possible això pugui desembocar en una investidura de l'única possibilitat que hi ha, l'única alternativa, fruit d'aquestes eleccions que vam tenir de novembre per segona vegada aquest any.
Enguany, la Marató de TV3, dedicada a les malalties minoritàries, s'estén per tot el territori i no tindrà només un plató a Barcelona.
La capital de l'Urgell, Tàrrega, acollirà un d'aquests platós terríssim 15 de desembre.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Festa al carrer, cultura, arts escèniques i associacionisme són l'eix de la proposta de la Marató 2019 que es farà des del Teatre Ateneu de Tàrrega de la mà de Mònica Terribas i Núria Soler. La tria de Tàrrega, Olot i Reus com a centres neuràlgics del programa ve derivada de la implicació any rere any de moltes entitats que hi celebren activitats per recaptar fons en benefici d'aquest projecte.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dilluns, la jornada vindrà dominada per un ambient en general doncs, poc ennuvolat, amb unes temperatures que en general són una miqueta més baixes que no pas ahir. De fet, les màximes avui no han anat més enllà dels 17-16 graus aproximadament, sobretot a les zones del litoral i prelitoral, i en canvi força més baixes cap a punts de l'interior i del Prepirineu, on aquí el termòmetre no ha anat més enllà d'entre els 10 i 13-14 graus a tot estirar. De cara als propers dies, doncs, s'acosten canvis importants. A partir de demà al matí ja hi haurà un augment de la nuvolositat, però serà sobretot a partir de la tarda, quan els núvols es facin més evidents, sobretot a les zones del litoral i prelitoral, i és conseqüència de l'apropament d'una pertorbació que pujarà des de la Mediterrània i a partir de la tarda vespre ens impulsarà vent de llevant. Una llevantada que sembla que tindrà una continuïtat de 24 hores i serà sobretot la jornada de dimecres quan esperem precipitacions abundants a molts punts del litoral i prelitoral i en especial a l'interior de les comarques de Girona, on aquí no descartem que en aquest període de 36-24 hores es puguin acumular 100 litres per metre quadrat. Però el més destacat serà el temporal marítim, un temporal molt notable que a partir de demà a la tarda i sobretot la jornada de dimecres podran arribar onades de fins a 6 metres d'altura, sobretot a la Costa Brava, però també a d'altres punts del litoral. Una situació doncs, de llevant que comportarà onades, insistim, molt importants i que anirem concretant sobretot en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora encara queden alguns punts amb aturades, com l'autopista P7, el tram de Cerdanyola del Vallès en direcció Girona, també la B30 a l'altura de Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud, també molta densitat a la C32 a Esplugues de Llobregat en direcció nord, la C60 encara amb cues d'un quilòmetre a Argentona en direcció Mataró i les rondes de la capital catalana encara força plena, sobretot la B20 al tram de Sant Boi de Llobregat en direcció sud, en direcció Castelldefels. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Passen gairebé 7 minuts de 7:45. En marxa aquesta cimera mundial del clima que ha arrencat aquest matí a Madrid de nou amb un crit d'emergència de Nacions Unides per salvar el planeta i amb la petició de Pedro Sánchez a la Unió Europea perquè lideri la lluita contra el canvi climàtic.
Durant 10 dies, representants de més de 200 països participaran en aquesta convocatòria promoguda per les Nacions Unides. L'objectiu, ser més ambiciosos a l'hora d'aplicar acords. De fet, aquesta cimera està plantejada com un compte enrere urgent. La cita havia de celebrar-se a Xile, però finalment problemes de seguretat l'han traslladat fins a la capital espanyola. En el discurs inaugural, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat coratge i assolir en aquesta COP25 compromisos reals i acció.
Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea. Y el aumento o el momento de la respuesta es ahora. Debemos llegar a la cumbre de Glasgow en 2020 con contribuciones nacionales mucho más ambiciosas y esas estrategias a largo plazo tienen que conducir a la descarbonización ordenada, justa y eficiente.
Sánchez també ha destacat el paper que ha de tenir Europa en aquesta lluita contra el canvi climàtic i ha recordat que el vell continent va ser qui va liderar la revolució industrial i el capitalisme fòssil. Per tant, ara té la responsabilitat de liderar la descarbonització.
Les conseqüències d'aquest canvi climàtic més directes es deixen sentir a tot el món i també a Catalunya. A casa nostra, la temperatura màxima ja és gairebé 2 graus més elevada que a mitjans del segle passat. També hi ha més dies de calor a comarques com, per exemple, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Vallès Oriental, al capdamunt del rànquing. Sobretot parlat al Notícies en xarxa migdia amb l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
En declaracions a la xarxa, Salvador Samitier, cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, ha dit que cal que els estats siguin més ambiciosos i vagin més enllà dels compromisos actuals. Segons Samitier, més enllà dels canvis tecnològics necessaris per frenar l'efecte hivernacle, cal un canvi cultural.
Sobretot és un canvi en molts dels valors que han estat i estan en tot el nostre sistema econòmic. Per això també es parla molt de justícia climàtica, de redistribució, de fer un altre plantejament en quant als valors, el que vol dir el creixement, què vol dir doncs sempre parlar del PIB com a indicador fonamental de la millora econòmica, quan probablement ens estem deixant altres coses pel camí, no?
S'emitia alertat que la conca mediterrània és una de les zones més afectades pel canvi climàtic. La temperatura hi ha augmentat 1,5 graus des de l'època preindustrial. L'expert climàtic ha lamentat l'absència dels Estats Units a la cimera i la seva política contrària a la lluita global per mitigar el canvi climàtic.
Ho dèiem fa uns instants, en els darrers 70 anys la temperatura a casa nostra ha pujat fins a 2 graus. És una de les principals evidències d'aquest escalfament global. Totes les dades queden recollides en el següent reportatge de Diana Bermejo i Karina Bebé.
Catalunya no està exempta de l'escalfament global que provoca el canvi climàtic. La temperatura ara és 1,6 graus més elevada que el 1950. La màxima és 2 graus més alta que a mitjans del segle XX i la mínima és poc més d'un grau superior. Des de llavors, la temperatura mitjana més elevada s'ha superat fins a 10 vegades. Així doncs, el 2015 va ser l'any més càlid dels últims 70 anys i l'any passat el 7è d'aquest rànquing. També hi ha més dies de calor que a mitjans del segle passat. Lidera aquest rànquing el Baix Camp, amb un mes i mig més que el 1950. El segueix el Baix Ebre amb 49 dies i el Vallès Oriental amb 47. L'escalfament també s'observa en les zones més fredes, que registren més dies de calor, des dels 11 dies de la Vall d'Aran fins als 30 del Pallars Jussà. Per estacions, l'estiu és l'època de l'any en què més ha augmentat la temperatura. Ara és 2,5 graus més alta que fa 70 anys. És més, l'any passat es van batre dos rècords absoluts de temperatura mensual. L'octubre de 2014 i el juliol de 2015 són els mesos més càlids des del 1950.
Una de les zones amb més perill a causa de l'escalfament global és el Delta de l'Ebre. Des de l'Observatori de l'Ebre alerten que s'ha de treballar per adaptar-se a aquesta situació, ja que no és reversible. Des d'aquest organisme centenari han engegat projectes com l'Observatori de la Sequera per tal d'investigar quines són les necessitats hídriques d'alguns cultius de la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández.
Els investigadors de l'Observatori de l'Ebre asseguren que les conseqüències del canvi climàtic són irreversibles. De fet, ha provocat canvis d'estacionalitat amb estius més llargs, càlids i secs que afecten a la vegetació i els cultius. Remarquen que en els propers anys l'única opció és adaptar-se a les conseqüències de l'efecte hivernacle amb projectes i accions que s'ajusten a la situació que ens enfrontem. Pere Quintana és l'investigador de l'Observatori de l'Ebre.
El canvi climàtic és aquí i, de fet, ni que ara de parar de màgia, féssim així, paréssim d'emetre gasos d'efecte hivernacle, el sistema té inèrcia i, per tant, ja tenim compromès un cert nivell d'augment de temperatures a nivell global, que això ja no ens ho traiem de damunt. Per tant, és per això que els projectes com Clinomics es dediquen a adaptació, perquè és veritat, hem de mitigar, que és a dir, intentar disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però també ens hem d'adaptar perquè el canvi climàtic ja ens el mengem, és aquí.
L'augment de les temperatures és constant des de fa dècades i també irreversible. A més, segons els registres de l'Observatori, les altes temperatures i la davallada de les precipitacions ha provocat que en els darrers 5 anys es registri la segona sequera més intensa des dels anys 20.
El canvi climàtic també afecta els nostres boscos perquè cada cop la sequera és més severa, és a dir, hi ha més risc d'incendi forestal i d'extinció de determinades espècies de flora i fauna. Dos terços de la superfície de Catalunya són de massa silvestre, la majoria de propietat privada, i això en dificulta la gestió.
Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que la superfície de bosc ha crescut un 36% en els darrers 40 anys i el més preocupant és la quantitat de fusta que hi ha acumulada. Jaime Coelho es enginyer del Centre Forestal de Catalunya i n'ha parlat a la xarxa.
Els boscos no s'estan gestionant, no s'estan extraient prou producte. Els boscos estan creixent contínuament. Mentre hi vagi arribant aigua de pluja i hi hagi llum al sol, els boscos creixen de manera contínua. El que s'està aprofitant en aquest moment és entre el 20 i el 30% d'aquest creixement continu que fan els boscos. Llavors cada cop tenim més i més fusta al bosc.
Gairebé el 80% de les hectàrees forestals de Catalunya estan en mans privades.
Encara un darrer apunt en clau mediambiental. S'acaba de saber, Urbanisme impedeix la construcció de més de 15.000 habitatges al litoral de la Costa Brava.
L'Agència d'Urbanisme de Girona, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat inicialment el nou pla director que fixa quines urbanitzacions no poden tirar endavant, quines cal modificar o, finalment, quines es permeten. El pla ha revisat un total de 202 sectors, dels quals 91 es prohibeix construir, i el govern obliga a revisar els projectes en 50 sectors més. Entre les urbanitzacions més polèmiques que el pla esborra definitivament hi ha les d'Aiguafreda, Begur, Cala Morisca, Tossa de Mar o la del Cap Ras, a Llançà. Urbanisme resol que no es poden desclassificar, però sí reordenar les urbanitzacions de Saguarda de Cadaqués o Aiguaixalida de Palafrugell, que s'hauran d'adaptar a les noves directrius.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En clau política, Esquerra no té pressa per assolir una entesa ràpida amb el PSOE que permeti la investidura de Pedro Sánchez abans de Nadal, com pretén l'equip del president espanyol en funcions.
És el missatge que el coordinador nacional d'Esquerra, Pere Aragonès, i el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, han transmès aquest dilluns després de la reunió que ha tingut lloc a Madrid amb els grups parlamentaris al Congrés i al Senat.
Sempre creiem que és millor un bon acord que un acord ràpid. I, per tant, per nosaltres el calendari no és una limitació, el temps no és una limitació. Nosaltres treballarem per, si és possible, un acord, que aquest sigui un acord sòlid, i, per tant, per nosaltres, en aquest sentit, les presses que puguin haver-hi doncs no són les nostres presses.
Per la part socialista, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, que està present a les negociacions amb Esquerra Republicana, s'ha mostrat confiat en tancar un govern progressista.
Hi ha una majoria també pel diàleg i nosaltres esperem que el més aviat possible això pugui desembocar en una investidura de l'única possibilitat que hi ha, l'única alternativa, fruit d'aquestes eleccions que vam tenir de novembre per segona vegada aquest any, la figura de Pedro Sánchez, el secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol i president del govern en funcions.
Doncs precisament Pedro Sánchez ha assegurat que no hi haurà una tercera convocatòria electoral. D'aquesta manera, Sánchez trencava un silenci de dies mentre es mantenen les negociacions.
A tot això, demà, que es constituirà el nou Congrés amb la presidència de Meritxell Batet, també es produiran reunions per separat del PSOE amb Esquerra i amb Junts per Catalunya.
Mentrestant, els comuns augmenten la pressió sobre Esquerra perquè doni suport a la investidura de Pedro Sánchez.
En una entrevista a RAC1, la cap de files al Parlament, Jèssica Albiach, ha emplaçat Esquerra a decidir si està per la línia de Joan Tardà o per la línia del bloqueig. Albiach ha demanat als republicans que prioritzin els interessos dels catalans per sobre dels partidistes.
I Ciutadans continua amb la seva ofensiva judicial. Avui ha registrat a la Fiscalia Superior de Catalunya una denúncia contra el president del Parlament, Roger Torrent.
És per haver permès el debat i votació de la resolució pactada conjuntament entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, que el Tribunal Constitucional va anul·lar parcialment i que els partits independentistes van modificar a través d'esmenes. El text que es va debatre i votar finalment al ple pretenia ser la resposta de les tres formacions a la sentència del judici del procés.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Una dona de 36 anys ha estat trobada morta a casa seva al Prat de Llobregat aquest dilluns al matí. La seva parella, un home de 44 anys, s'ha entregat més tard a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la localitat i ha estat detingut com a autor d'aquest crim masclista. Es tracta de la novena víctima per violència masclista aquest any a Catalunya. Els veïns del Prat s'han concentrat aquesta tarda per homenatjar la víctima. Anem, doncs, fins allà. Allà hi tenim el nostre company del Prat Ràdio, Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. La plaça de la Vila s'ha quedat petita, amb unes 500 persones que s'han concentrat i, a més, una setmana tan sols després del dia 25è del Dia Mundial contra la Violència Masclista. Amb crits i també amb silenci, amb un minut de silenci s'ha manifestat la ciutadania de Prat contra el darrer cas de violència masclista, una dona assassinada presumptament a mans de la seva parella aquí a la nostra ciutat. Sobre l'assentiment que tres ciutadania ha parlat l'alcalde de Prat, Lluís Mijoner.
Està cabrejada, està indignada i està dient que no volem que passi mai més. Això és molt important, que totes les dones de la nostra ciutat i d'arreu, que parlo en nom de la ciutat del Prat, se sentin acompanyades, siguin capaces d'empoderar-se i que quan detectin qualsevol acte que pugui semblar que és violència masclista, no tinguin dubte en posar un coneixement de qui toqui.
Les autoritats també es presenten en aquest acte, acompanyades d'una bona nodrida representació de les entitats. També, amb voltant de 70 i unes 200 persones han signat el manifest al Prat antimasclista, en el qual es fan rebuig no només aquest cas de violència de masclista, sinó també en el qual les registracions que no tenen recursos per tant de fer efectives les polítiques d'erradicació de la violència masclista.
Doncs gràcies, Lluís Rodríguez, des del Prat Ràdio. Renfe demanarà una reunió extraordinària amb els Mossos d'Esquadra per avaluar quines noves mesures de seguretat es poden aplicar en certes zones d'oci del Maresme, on hi ha discoteques i els joves utilitzen el tren com a mitjà de transport durant la nit i matinada.
L'operadora vol analitzar el que va passar diumenge a l'estació de Pineda de Mar. Tres vigilants de seguretat de Renfe van resultar ferits quan van intervenir en una baralla entre joves poc abans de les 7 del matí. Dos grups de persones que tornaven de festa es van enfrontar i els vigilants van ser agredits quan intentaven separar-los. Els Mossos van detenir dos joves, un de 19 anys i l'altre menor d'edat, pels delictes de lesions, amenaces i danys. Dilluns, un dels joves va quedar en llibertat provisional i l'altre menor d'edat ha passat a disposició de la Fiscalia del Menor. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha assegurat que les administracions estan reforçant la vigilància per evitar aquests casos de violència.
Mentre veiem que hi ha episodis d'aquests d'una certa violència i que hi ha vigilants afectats, doncs vol dir que no podem baixar la guàrdia i que hem de mantenir una agenda de reforçar la vigilància i la seguretat. I dic les dues coses perquè de vegades les càmeres de vigilància ens són molt útils inclús per identificar les persones que s'impliquen en aquestes situacions no desitjades i també doncs, els reforços de vigilància que tot sovint s'han fet doncs, per tal d'intentar evitar que hi hagi mals majors.
Fa temps que els vigilants de seguretat denuncien que se senten desprotegits treballant als trens i les estacions de Rodalies.
Encara en clau de successos, la Policia Nacional ha detingut a Martorell un home que tenia un dipòsit d'armes de guerra i munició a casa seva. Se'l va detectar via Europol perquè comprava peces per internet per convertir armes legals en il·legals modificant-les. Li han intervingut 8 armes curtes i 8 de llargues, a més de substàncies deflagradores. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
En el registre al domicili de l'arrestat, la policia ha trobat 8 armes curtes i 8 de llargues, entre elles un fusell d'assalt automàtic, diversos dispositius silenciadors, visors telescòpics, així com peces conversores capaces de transformar armes semiautomàtiques en automàtiques. A més, el detingut posseïa a casa seva un taller il·legal per modificar, transformar i convertir armes legals en il·legals. L'operació ha estat possible gràcies a la cooperació policial internacional després que els agents de la Policia Nacional analitzessin diferents informacions de l'Europol. La investigació ha permès detectar que el detingut, que és titular de diverses llicències d'armes, havia estat adquirint dispositius per modificar el sistema de tret, transformant les armes curtes en pistoles metralladores capaces d'efectuar trets a ràfaga. El detingut es feia amb aquestes peces a través d'internet i les introduïa al país a través d'enviaments de paqueteria postal.
Salut posa en marxa un nou sistema de cribatge adreçat específicament a homes homosexuals per millorar la detecció i tractament de l'hepatitis C. Aquest col·lectiu és el que té un major risc de contagi.
A més, Salut s'afegeix a la campanya Un final feliç que anima a desestigmatitzar la malaltia. Prop de 30.000 persones s'han tractat d'hepatitis C a Catalunya en els últims 5 anys. Actualment, el tractament oral i sense efectes secundaris aconsegueix unes taxes de curació del 96%.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Avui s'han conegut els nominats als Premis Goya de l'Acadèmia del Cinema Espanyol.
El drama bèl·lic Mientras dure la guerra d'Alejandro Amenábar ha obtingut 17 nominacions, mentre que Dolor i Glòria de Pedro Almodóvar i candidat espanyol als Oscars n'ha obtingut 16. Els Premis Goya hi aspiraven un total de 146 produccions estrenades arreu de l'Estat entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2019. D'aquestes 146 produccions, 88 són de ficció, 55 són documentals i 3 d'animació.
Un any més, TV3 organitza la Marató, enguany dedicada a les malalties minoritàries, i com a novetat no hi haurà només un plató central a Barcelona, sinó que s'estendrà pel territori català. Tàrrega a l'Urgell acollirà un d'aquests platós territorials el pròxim 15 de desembre. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
Bona tarda. El Teatre Ateneu de Tàrrega es convertirà el diumenge 15 de desembre en un dels platós territorials de la Marató. Encapçalarà l'eix cultural i artístic del programa que enguany es dedica a les malalties minoritàries. Tàrrega es caracteritza pel seu gran teixit associatiu i de participació en les activitats de la ciutat i cada any es volca especialment en l'organització d'actes per la Marató. Festa al carrer, cultura, arts escèniques i associacionisme són l'eix de la proposta de la Marató 2019 que es farà des del Teatre Ateneu de Tàrrega de la mà de Mònica Terribas i Núria Soler. La tria de Tàrrega, Olot i Reus com a centres neuràlgics del programa ve derivada de la implicació any rere any de moltes entitats que hi celebren activitats per recaptar fons en benefici d'aquest projecte. Recordem que aquest any la Marató trepitja més territori que mai i per primera vegada a la seva història el programa surt dels platós de TV3 i Catalunya Ràdio per donar més protagonisme a la implicació i l'energia ciutadana que la fa possible des de l'any 1992.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Club Natació Sabadell s'enfrontarà a l'Horizonte de Catània a l'Eurolliga Femenina de Waterpolo.
Les de David Palma es tornaran a veure les cares amb l'equip italià que la setmana passada les va guanyar en la final de la Supercopa d'Europa. L'anada jugarà a Sabadell el 8 de febrer, la tornada a Catània el 28 de març. Les vallesanes s'han classificat pels quarts de final com a primeres de grup. El bitllet el va obtenir amb un triomf a Can Llong contra el Budapest per 15-10. En canvi, el Mediterrani, el Sant Andreu i el Mataró han quedat eliminats de la competició continental.
També en waterpolo, demà l'Atlètic Barceloneta té cita a l'Alen Champions League.
Una cita complicada, ja que rebrà la piscina dels Banys de Sant Sebastià el potent Olympiacos, líder intractable del grup, amb 3 punts més que els barcelonins. Ja dimecres, a la mateixa competició, el Club Natació Terrassa jugarà a la piscina del Marsella.
I en bàsquet, l'Uni Girona va tornar a guanyar a Fontejau.
Es va imposar el Manfilter per 52-40 i és líder en solitari de la Lliga Femenina. A l'ACB, el Barça torna a ser colíder després de guanyar el Tenerife i aprofitar l'ensopegada del Madrid a Saragossa. El Joventut de Badalona és cinquè en aconseguir la setena victòria seguida. La penya va imposar-se al Bilbao per 97-86. El Manresa, que va guanyar el Múrcia, continua en zona de descens. Els del Bages juguen demà a la Champions, la setena jornada a la pista del Dinamo Sassari de Sardenya. El jugador del Baxi Manresa, Dani Pérez, valora el rival.
Un dels favorits, no?, en teoria, per guanyar la Champions. Són el líder del grup, equip molt, molt potent físicament, amb molts punts, que bueno, juguen un atac, bueno, un joc molt alegre, no? I, bueno, ja et dic, anem amb confiança, no? L'equip ve de fer un bon partit contra Múrcia, no?, d'endur-nos la victòria, no?, que això ens ha de donar més moral. I, bueno, ja et dic, que l'important és seguir construint, intentar competir al màxim possible i si podem endur-nos la victòria cap a Manresa, pues millor que millor.
En hoquei patins aquesta jornada han caigut els líders.
A l'hoquei lliga masculina, el Taradell va derrotar el Liceo per 4-3. Els osonencs nous a la categoria van protagonitzar la gesta de la jornada imposant-se a l'equip gallec.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El 8 de desembre és d'aquells dies festius que ens van molt bé per aprofitar i fer coses, sobretot quan resulta en un pont que ens permet oblidar-nos una mica més de la feina. Però a la vegada també és d'aquells festius sense massa tradició. Teniu clar què celebrem el 8 de desembre? És el dia de la Immaculada Concepció, de la Puríssima, més col·loquialment, però no fa referència al naixement de Jesús que en principi se celebrarà per Nadal. Es refereix a la concepció de la Verge Maria per part dels seus pares Sant Joaquim i Santa Anna. També va ser espiritual i d'aquesta manera la Mare de Déu va quedar neta del pecat original. Sí, potser és complicat d'entendre i tampoc ens faci molta falta perquè el dia de festa el tindrem igual. I sobretot perquè si hi ha alguna cosa a celebrar per la Puríssima és la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat. El que va començar com una fira de pagès és avui dia una fira comercial que combina tradició i modernitat, des de vehicles clàssics a food trucks. Enguany, a la Carpa de Joventut hi trobarem el Mercat d'Art Jove de Sant Boi, amb les parades dels joves artistes de la ciutat, tallers i música en viu. Diumenge se celebrarà el segon concurs solidari de trencaclosques i tots els dies hi podrem tastar els dolços oficials de la fira, els fadrins de Sant Boi, uns pastissets de poma i fruita confitada. Del 7 de desembre a Sant Boi de Llobregat, 73a Fira de la Puríssima. Més informació al web municipal santboi.cat/firapuríssima.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Fantasmes. Núvols de guix enfarinen els somnis.
encara estampats en els ulls dels supervivents. Exilis de mandra i dolor, condemnes d'atur i pobresa, tots ells passejant-se pels marges que imposa el vertigen del viure. Dia que empenyen, revolt que defugen. David Madueño, dins de la plaquet, subjugat per les dòcils arrels, editat per Papers de Varsàvia.
La xarxa de comunicació local.